El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I comencem parlant de benestar animal, perquè ja ha entrat en vigor la nova llei de benestar animal, tot i que ho ha fet encara a mig gas. La norma vol lluitar de forma dura i dràstica contra el maltractament animal i, sobretot, contra l'abandonament. Tot i això, preveu prohibir, per exemple, deixar el gos sol a casa durant 24 hores, identificar les mascotes, donar-los assistència sanitària o prohibir la venda d'animals. En parlem a aquesta hora amb l'advocat expert en qüestions de benestar animal, Carles Lorente. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
A nivell legal, què seria el més destacat d'aquesta nova llei de benestar animal?
Bueno, hi ha diverses disposicions, no?, tant obligatòries com prohibitives. L'obligació d'identificar per microxip, l'obligació del curs de formació per gossos, la prohibició de sacrifici, la prohibició de mutilacions... Bueno, hi ha bastant material.
Anem una mica pas a pas. Una de les coses del que es parla d'aquesta legislació és que fa o que treballa per acabar del tot amb el maltractament animal. Veient el que diu el redactat, realment el camí és aquest? És a dir, les línies que es posen poden ajudar a acabar amb el maltractament animal?
Bueno, les línies que es posen poden arribar a ajudar a acabar amb el maltractament animal, però també era necessari el desenvolupament d'una nova legislació o d'una modificació de la legislació penal, que això realment també és una mica el que ajuda a complementar la legislació administrativa. No? Bé, s'haurà de veure. Això, al final, les modificacions legislatives, en perspectiva, s'han de fer el resum, o s'ha de fer una miqueta la síntesi quan han passat uns mesos o uns anys. La idea és aquesta, no? Acabar amb el maltractament animal i o fer que disminueixi i que la tinença dels animals de companyia sigui més responsable. Aquesta és la idea principal que crec d'aquestes dues lleis.
Clar, i en aquest sentit, per tant, aquesta part penal entenc que pel que deies ara no s'està abordant o no s'ha abordat, no?, actualment amb
la... Sí, sí, va haver una reforma també penal en la que també s'enduria o s'introduïa una sèrie de noves, per així dir-ho, previsions legals respecte al maltractament animal, al Codi Penal, però és una cosa completament diferent i paral·lela a la legislació administrativa de tinença responsable i de benestar animal. Una cosa és el benestar, el que es busca en la tinença dels animals de companyia o d'altres tipus d'animals amb els que convivim, i l'altre és diguéssim, la legislació penal que castiga no aquestes contravencions, sinó unes altres, no? Diguéssim, el codi punitiu, els delictes.
La part d'aquest pot passar, no?, si fas determinades coses, no? És a dir, la part de més de quines penes s'associen a determinades actituds, no?
Sí,
anant a les obligacions concretes dels propietaris d'animals, aquells que tinguin animals, què és el que han de saber? Què és encara mateix què els obliga aquesta nova legislació?
Bueno, aquesta nova legislació ja, per exemple, hi ha obligacions, no? Depèn també del tipus d'animals amb els que convivim, però hi ha l'obligació d'esterilitzar els gats abans que tinguin els 6 mesos, hi ha l'obligació de fer un curs de formació quan es conviu amb gossos, hi ha l'obligació d'identificar amb microxip, hi ha l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil. Hi ha moltes d'aquestes obligacions que s'estableixen a aquesta legislació estatal que encara han de ser desenvolupades reglamentàriament. Per tant, són obligacions que sí que estan previstes a la llei, però com que no tenen un desenvolupament reglamentari, no tenen una aplicabilitat real encara. Llavors, encara s'ha de crear una altra llei més, en aquest cas un reglament, que desenvoluparà certs aspectes d'aquesta llei que no tenen ara mateix un emparament o un desenvolupament.
Clar, i aquí és on es figura això de l'assegurança de responsabilitat civil, no? Que han dit que sí. De moment encara no es pot aplicar com a tal perquè falta el reglament.
Sí, exacte. O sigui, l'assegurança de responsabilitat civil, el que diu la llei és que és obligatòria, sempre i quan siguin gossos o que estiguin gossos com animals de companyia, que això és important, altre tipus de gossos de casa o recreació o el que sigui, aquests no es veuen inclosos, doncs ha d'incloure, o sigui, ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil i ha d'incloure les persones responsables de l'animal. Es preveu aquesta obligatorietat, però no hi ha quanties mínimes, no diu res i fa referència al reglament.
i com que falta reglament, doncs encara no tenim les característiques d'aquesta assegurança. Pels PPP sí, disculpa, pels gossos potencialment perillosos que estan definits com a tal la seva pròpia llei, aquí sí que hi ha l'obligatorietat d'assegurança, però perquè ja venia imposada per la seva llei especial.
En aquest cas, doncs, figuren diferent, diguéssim. Aquest curs de formació de gossos passa el mateix o aquest ja sí que s'aplica des d'ara?
No, els cursos de formació en matèria de tinença responsable passa exactament el mateix que amb l'assegurança civil, l'assegurança de responsabilitat civil, que no hi ha un desenvolupament reglamentari, per tant, ja veurem. Ja veurem, no? Quin contingut té, qui l'ha de fer. El que sí que està clar, que ho diu la pròpia llei, és que serà un curs que servirà per sempre. O sigui, un cop el curs i la persona que desenvolupa la tinença responsable, doncs ja servirà per sempre aquesta persona. Però no es fa gaire més esment.
Clar, una de les coses que s'han destacat des dels mitjans és, per exemple, aquesta prohibició de deixar el gos sol 24 hores a casa. També hi ha dades, em sembla que és menys de 3 dies per determinats animals, no?
Sí, els gats.
Això quina importància té que s'hagi posat per escrit?
Bueno, té importància perquè a l'hora de, per exemple, a l'hora de denunciar o a l'hora d'establir si una persona doncs està deixant sol un animal a casa seva, també es prohibeix a la llei estatal deixar-ho a balcons, terrasses, patis o jardins o similars, sense accés a una zona on es puguin resguardar, etcètera, de les inclemències meteorològiques. Doncs això té importància perquè si a l'hora de determinar si una persona doncs, ha abandonat administrativament o ha deixat sense aliment o sense cobertura un animal, aquesta disposició legal ens ajudaria a denunciar-ho, no? I Sabadell, a més, ja teníem nosaltres a l'ordenança municipal una previsió de no deixar-los, o almenys de treure'ls a passejar en un mínim de 12 hores, si no recordo malament, a l'ordenança municipal. Per tant, bueno, el que fa aquesta llei estatal és establir uns mínims que s'apliquin a tot l'Estat i després, si cada comunitat autònoma o en defecte, els municipis volen desenvolupar-ho més, doncs endavant. Aquí ho tenim més desenvolupat, a Sabadell, per sort.
Què passa, per exemple, en el cas de la venda d'animals? Perquè jo tenia entès que, de fet, pràcticament hi havia algunes regulacions a l'entorn de com es podien vendre o no els animals, però veig que ara hi ha prohibició absoluta, no?
Sí, hi ha una prohibició absoluta i, a més, això és una cosa que ens ajuda molt també, que ajudarà molt a les forces i coses de seguretat d'estat i a nosaltres també, els advocats. Es prohibeix la venda, sí, totalment, per particulars, ja no es podia fer, ja no es pot fer a nivell estatal tampoc, vull dir, hi ha una regulació específica i estableix que només es pot fer la venda pels centres de cria que tinguin una autorització i sempre i quan en el contracte d'adopció o de venda, el que sigui que facin, posin el seu número d'autorització registral com a centre de cria, etc. A més, també s'introdueix l'especialitat de la prohibició de venda per internet, és molt típic, no? Aquí també veure pàgines de venda per internet tipus Wallapop o aquestes, doncs, o de segona mà, doncs, camades o venda d'animals o venda de cadells, etc. Que aquests anuncis, doncs, a partir de divendres ja estan prohibits, no? Aquests anuncis estan sancionats.
I, per tant, aquesta prohibició de venda pot ajudar a millorar en el cas, doncs, de, per exemple, les adopcions, allò que sempre demanem, no? Que els animals no es comprin si no s'adoptin a les protectores, i més tenint en compte que una de les coses que diu també aquesta llei és que les protectores ja no podran sacrificar animals.
Clar, o sigui, la prohibició de venda el que ajuda és que qualsevol particular o qualsevol centre que no sigui autoritzat en aquest cas no produeixi la venda, no vengui animals. Aquesta venda d'animals indiscriminada el que produeix és que, com que hi ha un lucre, doncs la gent o les entitats que es dedicaven a això sense estar reglamentàriament inscrites, doncs ho fessin sense vetllar pel benestar dels animals, no? I, per tant, doncs, indiscriminadament hi havia animals malalts, animals amb no sé, que patien malalties, etc. I això el que ajudarà, en teoria, és a que s'acabi amb aquesta situació. I el tema de les entitats protectores d'animals i la prohibició del sacrifici, o sigui, aquí a Catalunya ja estava prohibit des de feia anys, faltava una llei estatal marc com aquesta que prohibís el sacrifici, i sí, efectivament, es prohibeix el sacrifici, excepte perquè sempre s'estableix, no, la coletilla, excepte per motius de salut i un justificant mitjançant veterinari, però no hi ha cap altre motiu, o els dos o tres motius són molt exactes i concrets dins la llei, que han d'estar justificats, que l'eutanàsia dels animals ha d'estar justificada i mai podrà emparar-se, per exemple, en un centre de protecció animal en què hi ha sobrepoblació o en què l'animal és agressiu, sinó que sempre haurà d'anar emparat per una firma i per la supervisió d'un veterinari.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Carles Lorente, advocat expert en qüestions de benestar animal. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.